肝にこえび。
Segur que si ets actriu no canviaries per res del món de professió. No ha canviat de professió, però sí de cuina. Mariano Gonzalvo, que ha deixat els fogons d'un restaurant amb estrella Michelin i ara cuina en una casa rural del Pirineu. Ell no és l'únic que ho ha deixat tot per viure experiències vitals diferents.
Canviar de vida, d'això parlem, i per això es preguntem avui a la pregunta del dia, si tinguessis l'oportunitat de canviar de vida, què faries? Estem sortejant vals a l'EFNAC de 50 euros i també visites a la bonica capital del Baix Camp per veure tota la gastronomia i també el modernisme, que ens interessa molt. Laia Vidal, bon dia.
Bon dia, Montse.
Escolta, tu, si poguessis canviar de vida, què faries?
Sembla que m'aniria ben lluny dels cotxes.
A pastafang.
Sí, a pastafang.
Doncs a les novel·les o en pel·lícules, quan sentim històries d'aventures, de gent que ho deixa tot per viure, experiències noves i diferents, per seguir el seu instint, ens agrada, ens genera admiració, almenys a mi. Dius, ostres, tinc ganes de marxar. Però no és fàcil ser valents i deixar certes comoditats o, sobretot, allò de la incertesa per buscar la felicitat i assumir els riscos que això comporta. No sempre surt del tot bé. A la primera, no tot són històries d'èxit, però la Laia Vidal ha conegut alguns casos en què els seus protagonistes han seguit el seu instint i no li ha anat pas malament.
Exacte, és que ho diem fàcil, deixar-ho tot, això ho dèiem, anar cap a la muntanya, però hi ha un entorn, una família, unes necessitats que a vegades creiem que tenim, que costen moltes vegades de deixar enrere. Fixem-nos a primer en Mariano Gonzalvo. Ell era cap de cuina en un restaurant amb una estrella Michelin, fins i tot. Després el van fitxar com a professor a l'escola d'hostaleria Hoffman, reputada on les hi hagi, però després de 15 anys va tenir clar que havia de canviar d'espai vital. Diu que Barcelona l'ofegava. Ell defensa que ha seguit fent de cuiner, però en un entorn molt menys hostil, com és, en aquest cas, una casa rural al poble de Surp, al Pirineu. Això sí, quan prens una decisió d'aquestes característiques, no tothom ho entén.
La gent al principi no ho entén. A Barcelona teníem tot el que tothom en principi desitjava, i jo desitjava, no? Una bona feina, un bon sou, respecte, si estaven complint moltes de les expectatives que t'havies creat quan eres jove. Quan decideixes marxar, la gent això no ho entén, perquè sembla que tot el que has, per el que has lluitat, ho deixes de banda. I no és així, perquè tot el que has fet a la vida t'acompanya tota la vida, i és una experiència que et serveix per el següent pas. Però la gent no ho entén, ni la família, ni els amics, no? Més que dir-nos no ho facis o per què, era el silenci, no? Picaves el projecte i tothom quedava en silenci. La gent venia i mirava l'espai que havien comprat, que estava en ruïnes, i tothom callava, no? I això era molt, molt significatiu de lo que la gent pensava, però nosaltres, en principi, com que ho tenien molt, molt, molt clar, no vam dubtar en cap moment.
Home, m'imagino els amics dient-li, home, però com t'ho deixes perdre, això, estrella Michelin, Barcelona, luxe... I ell, no, cap a la muntanya. Els oients ens van escrivint a @interfecatradio, per exemple, el G-Buil41 ens diu, m'agradaria trobar una feina normal en algun poble tranquil i canviar radicalment de vida. O m'agradaria, la Carme, m'agradaria canviar de vida i tenir una feina que pugui conciliar millor amb la meva família. Són desitjos que esperem que es facin realitat. Escolta, és fàcil quedar com el clàssic somiatruites, una barreja d'imprudència i ganes d'aventura, quan en realitat el que es busca és això, no?, la felicitat.
Sí, exacte. M'agrada que hagis dit somiatruites, perquè és el nom amb què el periodista Toni Padilla va etiquetar l'any passat un recull d'històries de personatges de tots els temps de la història que havien fet precisament això, deixar la seva vida còmoda, sovint en famílies riques, per seguir això, el seu somni. I la família Rockefeller, la famosa família Rockefeller de Nova York, també va tenir el seu propi somiatruites.
Això és una dinàmica que es repeteix en les grans famílies d'empresaris, de banquers, que de tant en tant els surt una ovella negra a la família, algú que diu, escolta, jo no vull aquest tipus de vida. I el Michael Rockefeller seria clarament un dels exemples. Ell no volia treballar en el món del petroli o com havia fet els seus pares o els seus tiets. Llavors, hi havia un Rockefeller que va arribar a ser el governador de l'estat de Nova York, i el Museu d'Art Modern de Nova York, per exemple, el van crear la família Rockefeller, el pare d'aquest noi, del Michael Clark. I ell va créixer entre museus. I va adonar-se que li agradava molt això de l'art. Ell va anar a Harvard, va estudiar, es va llicenciar en Econòmiques, es va llicenciar en Història, però quan va arribar el moment de que havia d'alguna forma entrar al món empresarial, va dir, jo no vull res d'això, jo el que vull fer és anar a donar voltes al món, a buscar art tribal, a buscar art primitiu, i se'n va anar a un dels paratges del món on es deia que encara els blancs no hi havien arribat a l'actual Papua Nova Guinea. Va començar a fer expedicions, però fent un trajecte amb una canoa, la canoa va tombar i va desaparèixer. mai més s'ha sabut res més d'ell. I des de llavors la família Rockefeller ha pagat molts diners per intentar saber què ha passat amb ell. A Papua encara quedaven pobles que eren caníbals, va córrer la història que se l'havien cruspit, sembla ser que no seria cert, però que sembla molt normal és que el Michael Rockefeller va ser assassinat a Papua Nova Guinea i el seu cos no l'han trobat mai. There's sap in the trees if you tap them.
Ho trobo molt poc esperançador. És a dir, si segueixes els teus somnis, acabaràs sent menjat pels caníbals, m'estàs dient, Laia?
No, però és una opció, eh? També diuen que aquí no s'arrisca.
Ja veig que hi ha històries que no s'acaben bé, però dona'm una mica d'esperança, una mica de llum en tot això.
Clar, és que a veure, si no, no se li diria aventura. I diem aventura, però també t'he de dir que no sempre els protagonistes de les històries responen a aquest patró d'inconscient amant del risc. Antoni Padilla també ens explicava que hi ha una tipologia d'aventurer que el que fa és fugir de les normes preestablertes, alliberar-se del que considera un entorn que l'empresona.
Això passa molt especialment en el cas d'exploradores, de viatgeres, de dones, que es troben en una societat en què tu naixies i hi havia una sèrie de persones, una tradició, una cultura, que els deia què havien de ser i què havien de fer. I una forma de rebel·lar-se precisament era fer la maleta i començar a donar voltes per poder descobrir noves formes de vida i poder ser elles mateixes les persones escrivint el seu destí. Cadascú tenia una motivació segurament molt diferent, però sí que és cert que sempre hi ha un comú aquest punt de coratge i de fascinació per voler veure les coses amb els teus propis ulls. No esperar que ningú te les expliqui.
Però això no només passava abans, sinó que també hi ha històries més actuals, podríem dir.
Exacte, eh? Són algunes, per exemple, de les que recull la periodista Ana Basanta al seu llibre Decidido. Són històries més actuals, com la d'una família basca que es passa 17 anys, eh? Viatjant amb vaixell pel món. O, per exemple, una noia de Salamanca que després de treballar a la City de Londres munta una ONG per defensar el poble Maasai i se'n va viure ni més ni menys que a Tanzània.
Doncs escolta, ens hauran de llegir el llibre. Laia Vidal, moltes gràcies. Vas, no? De vacances.
Vaig de vacances.
Doncs escolta, estarem amb la Gemma Safont, que també és molt maca.
I fa
molt bé, eh? T'he de dir?
Ja ho sé.
T'he de dir que
podem
viure
sense tu. I tant, només faltaria.
Interferències amb Montse Virgili.